Temps de diàleg.
Avui la nostra secció té un nom propi, el d'Irene Muzas Calpe. Ella és membre de la comunitat jueva Atid de Barcelona i ha estat ordenada recentment rabina, la primera catalana, concretament al Frankel College de Berlín, a prop de Berlín, on els darrers anys ella havia fet els estudis per poder ser doctora de la llei jueva. És la primera dona catalana i també d'Espanya ordenada rabí i una de les poques que hi ha a Europa. Avui parlem de judaïsme amb el testimoni d'una mediadora entre el Déu dels jueus, que té un tronc comú amb els cristians i amb els musulmans, i els éssers humans que estan, diguéssim, integrats en el judaïsme. La saludem ja, Irene Muzas Calpe. Bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
Molt contents de tenir-la. Deixi'm dir que en aquesta secció i en aquesta ràdio, Ràdio Estel, és la primera vegada que tenim un rabí o una rabina a l'estudi. Per tant, tot és primeres vegades, eh?
Me n'alegro que sigui. Espero que sigui el principi d'una col·laboració més llarga.
Nosaltres també ho celebrem. Vostè viu a Barcelona.
Sí, efectivament. Només voldria fer una apreciació al
sí,
que dic
endavant.
Vostè. Jo no sóc doctora en la llei jueva, eh? El que passa és que aquesta és la definició que s'ha donat durant els segles a el que seria la figura del rabí, en aquest cas la rabina, però no sóc doctora.
En tot cas és una interpretadora, mediadora, podem
això
dir,
sí.
No?
Uh-huh, però juntament amb els altres jueus. Nosaltres és aprenem junts, diguem-ne.
Ser rabina, Irene, és una vocació? Com se li va desvetllar, si és així?
És una vocació que ve des de la vocació de l'ensenyament. Jo era professora i va esdevenir naturalment, perquè cada vegada em vaig implicar més amb la meva comunitat i volia ensenyar, en comptes d'ensenyar les matèries que jo ensenyava a l'escola, se'm va despertar la vocació de voler ensenyar més Torà, més, potser més llei jueva, més narrativa jueva, més tradició jueva. Uh-huh. I això va portar una cosa a l'altra.
Recordem, per estar una mica al servei de tots els qui ens escolten, que la Torà és la llei jueva, uh-huh, la que es fonamenta en el Pentateuc, en el Deuteronomi, concretament, no?
La Torà, el que diem nosaltres la Torà, seria el que vosaltres anomeneu el Pentateuc, els cinc primers llibres de el que vosaltres anomeneu Antic Testament.
Sí, certament.
Però no és ben bé llei, sinó instrucció i ensenyament. No ens agrada ben bé dir llei, perquè llei seria un altre tema. Llei seria quan ja ens posem a discutir, a debatir com s'han de complir les mitzvot, que són els comandaments que ens ha fet Déu. Uh-huh. Diguem-ne. Però no, no, jo no diria llei, si me'n permet.
No, i tant. No només acceptem, sinó que agraïm totes les correccions que avui la nostra convidada, rabina Irene Muzas, ens pugui fer. Per tant, és una vocació que se li va desvetllar. També la senten els rabins jueus com una crida del Déu que tenim, encara que vostès no en parlin explícitament.
Doncs la veritat és que dels meus companys, cap d'ells, quan parlaven de per què ens volíem fer rabins, cap mai va sortir aquesta afirmació que ha fet vostè com una crida de Déu, en cap moment. Crec que això potser més aviat ve de la part més cristiana, que sí que crec que els mossens i les dones que es fan monges, que entren en aquest contracte amb Déu, doncs que sí que senten una crida divina, no? El que jo puc dir és que la meva experiència, els meus companys, cap d'ells ho feia per una crida divina, sinó més aviat com una vocació de servei al poble jueu.
Ha trobat, rabina Irene, moltes dificultats pel fet de ser dona?
He trobat les mateixes dificultats que qualsevol dona que vol tenir una rellevància dins del que seria un lideratge espiritual al món jueu. El que sí que vull dir és que hi ha una sèrie de branques al judaïsme, perquè el judaïsme és molt plural, ja des de mitjans del segle XIX, que des de principis del segle XX ja... Bé, és una mica llarg d'explicar, però voldríem dir que a principis del segle XX ja comencen a haver-hi moltes espurnes que hi ha moltes dones que comencen a tenir un cert lideratge, i això no es fa efectiu fins als anys 70 del segle passat, tot i que la primera rabina és de l'any 1935, però es va perdre el seu rastre fins al 90. Però jo com a dona, no com a dona que vol estudiar per rabina, però sí com a dones que volem... com diria, reivindicar el nostre paper com a dones, que podem llegir la Torà, que podem dirigir serveis, que podem tenir un cert lideratge, i en certs sectors, com a tot arreu, que són més, diguem-ne, que són més fundamentalistes o que són més d'una branca més conservadora, extraconservadora, que encara les dones en aquest moviment no han donat el pas per fer-ho. Per tant, per aquests moviments sí que ens hem trobat, o jo mateixa m'he trobat, alguna resistència.
Es refereix, per exemple, a les creixents comunitats ultraortodoxes dins del judaïsme que hi ha en alguns llocs?
O les comunitats ortodoxes, per exemple, encara no accepten que una dona sigui rabina. El que sí que tenen són dones que sí que estan començant ara, sobretot als Estats Units, que estan estudiant per assolir el mateix nivell que tindria un rabí dins de la comunitat ortodoxa, i ho aconsegueixen, i els hi donen un títol, però no és el títol de rabina, sinó que s'utilitza una altra paraula, però efectes és el mateix. Tot i que no està reconegut àmpliament per tot el sector ortodox. Ha d'entendre també que no és el mateix l'ortodoxia del judaïsme a Europa que el judaïsme als Estats Units, que el judaïsme a Israel. El judaïsme als Estats Units és molt més obert i està molt més avançat en aquest aspecte.
Fins i tot el considerat ortodox, com dius.
Absolutament, sí.
I tenint en compte que tots són jueus i, per tant, se senten que formen part d'una mateixa religió, d'una fe comuna, com s'explica que vostè hagi estat ordenada vàlidament rabina i hi hagi sectors que no ho accepten? Com s'entén això? No hi ha una autoritat única que ho determina, per entendre'ns?
No hi ha una autoritat única, però jo sempre poso per entendre'ns, no? Com estem fent un diàleg interreligiós aquí mateix.
I tant, sí.
Seria com, des del punt de vista jueu, que veu els cristians i diu, hi ha cristians que les dones poden ser pastores i poden oficiar, i després hi ha altres sectors que no és així. Hi ha parts de branques del cristianisme on la reina d'Anglaterra és la cap de l'església. Com s'entén això, no?
Sí, anglicans i els protestants, per
correcte,
exemple, que també tenen dones ministres,
exacte,
pastores.
Exactament.
En canvi, dintre de l'església catòlica,
exactament,
que també és universal però que no és monolítica,
exactament,
en canvi no hi ha
no
ministres ordenades, o sigui, del sagrament de l'orde, m'entén perfectament. Perfectament, no? I quan parlo en llenguatge
cristià,
sí,
ho entenc perfectament.
Diaques, sacerdots i bisbes només,
exacte,
són homes, és,
exacte,
curiós. Sí.
Sí, doncs es podria fer un paral·lelisme, també.
I que hi ha una miqueta de divisió en aquests temes, però suposo que es respecten mútuament, no? És a dir, a vostè la reconeixen com a rabina, si va a Israel i hi ha sectors ultraortodoxos. O
aquells sectors no em reconeixeran, evidentment, i hi ha els sectors ortodoxes aquí que tampoc em reconeixen, i jo respecto totes les maneres de viure el judaïsme i respecto que no em consideren rabina de cap de les maneres.
Avui parlem amb la nova rabina catalana, la primera dona catalana rabina, també la primera a Espanya, Irene Muzas Calpe, poc després d'haver estat ordenada a Berlín. Per cert, per què entre totes les ciutats europees va triar vostè cursar els estudis a Berlín?
M'agrada molt aquesta pregunta. Per cursar aquests estudis, si ets dona i de la branca progressista que sóc jo, branca progressista tradicional, tot i que soni una mica contradictori, no ho és pas, podria fer-ho als Estats Units, podria fer-ho a Israel, al Regne Unit o Europa, i Europa continental era només Berlín. Estats Units és molt llunyà, jo tinc família aquí, tinc una certa edat, els meus pares són grans, i volia estar més a prop,
diguéssim.
Exactament.
Molt bé.
El Regne Unit és molt específic per preparar rabins de cara a treballar al Regne Unit, i jo volia una vessant molt més internacional. A Israel, òbviament, és en hebreu, i jo encara no tenia el nivell. Per tant, Berlín va suposar, primer, una mica una reacció contrària, perquè dius, Berlín, tots sabem que va passar fa 80 anys i era dur anar allà com a jueu i formar-se. Però, per d'altra banda, nosaltres tenim un concepte que es diu Tikkun Olam, que vol dir la reparació del món, i semblava com que anar allà a estudiar per ser rabins, que et donava l'oportunitat, era una mica treballar per aquesta reparació del món.
Hem de dir que fa 33 anys va caure el mur de Berlín.
Correcte.
El 1989. Bé, i com veu, rabina Irene, el diàleg avui entre l'Església Catòlica i el judaïsme?
Veig que s'estan fent moltes coses, que es comencen a fer, però que hi ha molt desconeixement mutu. I encara hi ha una mica de desconfiança. I a mi m'agradaria molt que s'anés trencant les barreres de mica en mica, perquè jo sempre he cregut que parlant la gent s'entén.
I tant. I des de quins principis es pot avançar en un diàleg entre judaïsme i Església Catòlica, però anant més enllà, judaïsme, cristianisme i també islam, perquè tot això ajudi a construir la pau al món.
Jo crec que ens hauríem de sentar i veure tot allò que tenim en comú, que estic segura que és molt més del que ens separa, i el que tenim en comú, el més, l'arrel de tot, seria que el que volem és treballar per la pau. Per tant, des de diferents camins ens hauríem de trobar en un camí comú, un estel comú, trobar-ne.
Gràcies, gràcies per l'empatia amb la nostra emissora.
Sí, sí, que ens trobem allà i és una manera d'il·luminar el món des de la... treballar per la pau, treballant per la pau des de cadascú de la nostra tradició.
Deixi'm dir, Irene Muzas, que com que els oients no la veuen, podem descriure que vostè va vestida normal a l'estit occidental. Bueno, normal, si em permet dir-ho així, normal, doncs amb una roba de carrer, per entendre's, de paisà, no?
Sí, vaig amb texans, si vol dir-ho.
Amb texans, sí, sí, sí.
Texans i jersey.
Els rabins, segons en quins llocs, van vestits d'altres maneres, també, no? Van uniformats, de vegades.
Això depèn de la tradició d'on venen. Si el que parlem ja dels Haredi, que són el que vosaltres anomeneu ultraortodoxa, però a ells no els agrada, doncs ells mantenen una sèrie de costums de que vindria al segle XVIII, XIX, al centre Europa. Però només són aquests. Evidentment, el dia que em toca oficiar, perquè és Shabbat, i és un dia important, sí que em poso d'uniforme. És a dir, em vesteixo bé, no normal, sinó bé, no de carrer.
Amb el que els cristians diem ornaments per celebrar, diguéssim.
No, es diuen ornaments.
És una vestimenta. No,
vestimenta vull dir que em poso un tratge, és a dir, que em vesteixo bé, com sí, sí, de festa.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bé, molt ràpidament per acabar ja, sí. Irene Muzas, quina és la funció principal del rabí, de la rabina, en el cas de vostè?
La meva funció principal és connectar la gent, crear comunitat, oficiar, acompanyar els nanos i acompanyar la gent gran i el seu segle de vida.
Doncs molt bé, i segur que ha hagut de fer uns estudis llargs, no?
Molt llargs.
Sobre estudi de Déu, de la llei, jueva...
Sí, molt llargs, sí.
Enhorabona, Irene Muzas. Esperem tornar-la a veure aquí a Ràdio Estel, si és possible, perquè aquí també creiem en el diàleg interreligiós i les nostres relacions amb el judaïsme també són molt bones. El papa francès n'és un exemple, com vostè sap.
Absolutament, sí, 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 sí.
Que vagi molt bé, molts ànims amb la seva tasca, viurà aquí a Barcelona com a rabina, no?
Sí, sí, sí. Soc de Barcelona i tenia moltes ganes de tornar.
Que vagi molt bé, enhorabona.
Gràcies, adéu. Bona tarda.